Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. En marxa els treballs perquè la platja de Sant Sebastià, al barri de la Barceloneta de Barcelona, torni a la normalitat. Tot plegat després que ahir la Guàrdia Civil acordonés la zona i en prohibís el bany per la presència d'un artefacte explosiu. El projectil trobat aquest diumenge a la platja de Sant Sebastià serà detonat previsiblement aquesta tarda en una operació conjunta del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques i els especialistes de l'Armada Espanyola. Aquest matí s'ha donat a conèixer que l'artefacte és un projectil d'aviació de l'any 1936 sense detonar i que podria estar carregat amb 70 kg de trilita, un explosiu molt potent emprat habitualment en missions militars. L'objectiu sospitós va ser localitzat per un membre fora de servei del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques que va avisar de la troballa. Anem ara cap a les Garrigues. El cor Eurídice guanya el Premi de l'Olivera d'Or al Borgenc de l'any 2018. Enguany, el jurat del Premi l'Olivera d'Or ha decidit atorgar el guardó del Borgenc de l'any al cor Eurídice, un cor format per una dotzena de cantaires de les Terres de Ponent, principalment de la comarca de les Garrigues. Ens ho detallen des de Ràdio Rosselló. Carla Aparicio, bon dia.
Bon dia. Entre els mèrits reconeguts pel jurat, destaca el fet que el cor Eurícide es va crear l'any 1993 a l'Escola Municipal de Música de les Borges Blanques. Iniciat com a cor mixt, s'ha consolidat, però, com a cor femení. És a partir de l'any 2006 que el cor comença un camí que el portarà cap al que és actualment, un cor obert amb estil propi, ampliant el repertori des de gospel, versions de pop i rock fins a música contemporània del segle XX i XXI. Cal destacar la col·laboració amb el compositor Carles Santos a l'espectacle Sisè Sonó, la participació en el diàleg de les veus i simposi musical de cant coral a la Sagrada Família, a més de la participació en el Festival de Música de Tardor, Orgues de Ponent. També cal destacar la realització de concerts diversos en espais únics, com el Museu Arqueològic de Catalunya, la cisterna del convent d'Agramunt, la biblioteca de l'Auditori Enric Granados de Lleida, a més del conjunt rupestre de la Roca dels Moros del Cogul, entre d'altres.
Gràcies, Carla Aparicio, des de Ràdio Mare cap a Torroella de Montgrí. Coincidint amb la Festa Major de Sant Genís, el Museu de la Mediterrània acull una exposició que explica la història de la vila a través de la seva imatgeria festiva. A través dels gegants, per tant, explica la història del poble. Ens ho detallen des de Televisió de la Costa Brava. Xavier Martí, bon dia.
Bon dia. Es tracta d'un ingeni i inèdit treball de recerca amb documentació de diversos arxius del país que certifica que la vila de Montgrí té una de les tradicions geganteres més antigues de Catalunya, amb les primeres referències al segle XVII. Xavier Cordomí és comissari de l'exposició.
No és una història exclusivament de gegants, no és una exposició només d'imatgeria festiva, sinó que volem és que reflexi una mica la vida dels ciutadans, dels vilatans de Torroella de Montgrí, sobretot al llarg d'aquests 400 anys, des del segle XVII fins al segle XXI.
L'exposició és una mirada als fets i esdeveniments festius més importants en els que el gegant i la gegantessa, els capgrossos, el drac i l'àliga i la banda de música que els acompanyen han estat protagonistes, però al mateix temps és una exposició que posa l'enfoc en l'impacte sobre la societat torroellenca d'aquests personatges. L'exposició, dividida en 5 àmbits cronològics, es podrà veure fins al 13 d'abril del 2020.
Més qüestions. Afegim ara una informació d'última hora, i és que un avió de l'exèrcit de l'aire espanyol s'ha estavellat al mar a la costa de Múrcia aquest matí de dilluns davant la manga del Mar Menor. De moment encara no es coneixen les causes de l'accident ni tampoc quants tripulants portava l'avió i ni si hi ha danys personals. De moment, això és tot aquesta hora. Gràcies per la seva atenció.
Benvingut al programa més de l'estiu. Si ets de costa o de muntanya, no et preocupis que nosaltres ho tenim tot. Vine a passar una bona estona cada matí de dilluns a divendres d'11 a 1. Mar i muntanya. Un programa elaborat per Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant amb el suport de la xarxa de comunicació local. Benvingut al teu programa d'estiu.
Molt benvinguts, bon dia, benvinguts al Mar i Muntanya, bona setmana, bon inici de setmana, avui és dilluns. Última setmana, anem a enfilar ja avui, primers minuts de l'últim dilluns de Mar i Muntanya d'aquest estiu. Això s'acaba, eh? Anem a saludar a aquesta hora els nostres companys que ja m'acompanyen aquí a l'estudi de Ràdio Vilafant, en Josep López, bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
I el nostre company Víctor Grau, bon dia.
Molt bon dia, Mercè, què tal?
Deia, bé, això s'acaba.
Això s'acaba perquè comencem l'última setmana.
Em posa trist a mi, això, ja.
Sí,
home, i a mi també. Què farem?
veiem després.
Vacances.
Home, sí, vacances. Exacte, exacte.
Ja, nosaltres aquest estiu hem estat treballant aquí per portar als nostres oients cada dia un programa per passar aquest estiu.
Exacte, no sé si ens estàs escoltant i tu ja estàs de vacances, potser se t'acaben les vacances. I...
Sí, perquè de fet hi ha gent que aquesta setmana, avui dilluns, ja començaven a reincorporar-se a les seves feines i acabaven aquestes vacances.
Una salutació des d'aquí i us acompanyem al mar i
molts
muntanya.
Ànims,
si avui
ànims.
Si reincorporeu a treballar, teniu allò que se'n diu depressió postvocacional, nosaltres us farem costat. Digues, Víctor.
Ànims!
Ànimos, ànimos a tots i molta energia, des del mar i muntanya. Avui, a part de ser el dia de les persones que es reincorporen a treballar, si és que es reincorporen, o si tu encara estàs de vacances, doncs acaba de gaudir les vacances, o potser fas com nosaltres, estàs treballant i la setmana que ve comences vacances. Avui, quin dia se celebra? A més, dos, Dos per preu d'un, avui.
Avui tenim una oferta dos per un, perdoneu-me. Avui és el dia de l'actor. Mercè, ja sabem que a tu t'agrada molt actuar.
Exacte.
I és una mica dramàtica i aquestes coses. Doncs,
sí, de fet, jo vaig...
Fas teatre, però bueno, a part d'això també ets bastant drames, per tant, doncs és un bon dia per
sobretot,
tu.
Sobretot quan no s'imprimeix l'escaleta, no?
Sí,
a un minut de sortir en antena, això passa. I s'ha de ser dramàtic, no
doncs
passa
sí.
res. La vida és un drama.
Això, i també és el Dia Internacional de la Dona. Avui, dia 26 d'agost.
Dia de l'igualtat de la dona, I a més ens has preparat un tema, que hi va. Perquè intentem sempre buscar aquí al Mar i Muntanya relacionar doncs, la música amb el contingut del Dia Mundial, que és el primer que expliquem, i ens has posat aquest tema. Escoltem i anem a repassar l'actualitat passada després. Doncs aquest tema que era Companyes de Joina Canyet, la d'Empordanesa, original de Viure d'Empordà, aquesta cantant d'aquí, doncs ens posa aquest tema que hem triat avui aquí del tema de la igualtat, relacionat amb el tema de la igualtat de les dones, ja que ella, doncs, molts dels temes que té, doncs, precisament reclamen això, no?, igualtat o que hi hagi més respecte d'un gènere cap a l'altre. Anem a l'actualitat passada. Què va passar, Josep? Avui veig que està farcida, aquesta actualitat passada.
Avui
van passar moltes coses.
Van passar moltes coses.
26 d'agost.
Clar, ja s'acabava l'estiu, ja hi començava a haver més moviment, Mireu, el 1813, les tropes de Napoleó Bonaparte vencien les forces de la sisena coalició de la batalla de Dresden. El 1850 naixia a Girona Emili Graït Papell, que fou alcalde de la ciutat entre 1887 i 1891. El 1936 la BBC realitza la primera transmissió mundial de televisió i el 1952 un avió de reacció britànic realitzava per primera vegada en un dia el vol d'anada i tornada sobre l'oceà Atlàntic. I tal dia com avui, el 1978, Joan Pau I era triat papa, però és que un mes després de ser triat va morir. Es creu que Joan I va morir perquè va ser enverinat, la cúria vaticana hauria decidit que el vino Luciani no havia
Luciani,
a Itàlia, no havia estat una bona elecció. I, conseqüentment, Joan Pau I hauria sigut assassinat fredament. O sigui,
ostres, això és típic de Juego de Tronos, quasi.
Juego de Vaticanos.
Sí.
I el 1991 moria el dissenyador, fotògraf, afeccionat i col·leccionista Emili Massanas i Burcet, el qual tingué un paper molt destacat en la recuperació i l'estudi del patrimoni fotogràfic gironí. Ara ens anem 10 anys enrere. El 2009, després de 18 anys de captiveri, apareixia en una comissaria de Califòrnia, Jaycee Lee Dugard, segrestada des dels 11 anys per Philip Garrido. O sigui, que déu-n'hi-do. I el 2014, Israel i a Mas, acordaven una treva que incluïa l'alleugeriment del bloqueig a Gaza. I us en recordeu que ara el dijous passat comentàvem que havien robat el quadre del Munch,
del Grito,
i dèiem, hòstia, que també havien, ostres, que també havien robat uns gegants al Vendrell. Doncs mireu, no sé si us sabeu, però ja el passat divendres van ser recuperats per fi. Van ser trobats a 3:15 al remolc, on els havien robat, en una carretera que uneix Nulles i Moncofà, a la província de Castelló. I els geganters els van recuperar quan van rebre una trucada d'un guàrdia civil que va alertar de la troballa. Dins del remolc, en Salvador i la Teresa, que són el nom dels gegants, van ser trobats en bon estat i el dia següent van tornar a casa seva. I és que no sé si sabeu que també ahir van ser rebuts amb una gran festa amb les diferents colles,
entitats... Això al Vendrell, eh?
Tot això al Vendrell, amb les diferents colles, entitats, bestiari i de més...
Clar, recordem imaginari. Que aquesta informació ens va arribar just quan acabàvem amb el programa, de la mà precisament de la colla gegantera de Torroella de Montgrí, que els vam entrevistar.
Exacte.
El divendres des de la plaça de Major, des de la plaça de la Vila de Torroella de Montgrí. Sants felicitacions, va.
Sant és el senyor. Sant Seferí. No, ja saps què? Tornem a fer un tu, un jo.
Mare de Déu de la Font de la Salut. Mira, salut de Terrades, aquí. Salut.
Una salutació. Santa Teresa de Jesús, Jornet.
Sant Alexandre de Bèrgam.
Sant Anastasi Pineda.
Sant Eleuteri, d'Auxerre.
Més o menys. Santa Joana Isabel, Bitxier des Ages.
Sant Maximilià de Roma.
Sant Melquisedec, rei.
I Sant Víctor, de Mauritània.
És el teu Sant Víctor?
No.
Felicitats, igualment. S'ha de felicitar. Sabeu a qui hem de felicitar, també?
Exacte.
Busca l'aniversari feliç, perquè avui un dels nostres companys, avui, fa anys.
Que ens està escoltant, sabem que ens està escoltant.
No...
Des d'on ens escolta, va? Pista.
Ens escolta des d'una població marinera. O sigui, anem a fer-ho així. Vale? Ens escolta des d'una població marinera.
El nostre company Quim Agustí, des de Ràdio Llençà, des d'aquí, des de Ràdio Vilafant i des del Mar i Muntanya, doncs el felicitem pel seu cumpleanys, pel seu aniversari.
Ara t'has marcat una...
Si la Rosalia diu cumpleanys, jo també puc dir cumpleanys.
Per molts anys.
Feliç aniversari, Quim Agustí. Saludarem els nostres companys de les diferents emissores i anirem repassant l'actualitat tots junts. Si us sembla, Víctor, va, aquesta cançó, va, m'encanta, un clàssic dels anys 80, va, l'escoltem.
Mar i Muntanya, un programa de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Doncs després d'aquest tema de vuitantero, ritme vuitantero, anem a saludar els nostres companys de les diferents emissores per prendre-li el pols a l'actualitat dels diferents territoris. Si us sembla, ara que abans felicitàvem el nostre company Quim Agustí des de Ràdio Llança, que estàvem a la costa, doncs continuem a la costa, baixem una mica més cap avall i ens anem cap a l'Escala amb el nostre company Juanjo López de Ràdio L'Escala, perquè avui ens parla de la consellera de Cultura i d'Empúries. Explica'ns, Juanjo, per on passa l'actualitat avui? Bon dia.
Bon dia, Mercè. Doncs sí, parlem de Maria Àngela Vilallonga, consellera de Cultura de la Generalitat, que avui, dilluns 26 d'agost, presidirà la signatura d'un conveni de marc de col·laboració entre el Departament de Cultura i l'Ajuntament de l'Escala, per tal de renovar la voluntat de realçar el conjunt arqueològic d'Empúries, seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya i el seu entorn. A la signatura del conveni participa l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, i el director del MAC, Josep Boya. Aquest acte coincideix amb la data d'incorporació del nou cap de l'Oficina de Comunicació del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el periodista gironí Daniel Bonaventura Brunet. La consellera de Cultura ha estat l'encarregada del nomenament en substitució de Pep Elias, que ha passat a assumir les funcions de cap de comunicació de l'Ajuntament d'Igualada. I passem també a parlar que es troba ja a punt, l'onzena travessa en aigües obertes. Amb l'arribada de la Festa Major a l'Escala, més en concret el proper 31 d'agost, es celebrarà una nova edició de la tradicional travessa en aigües obertes, que connecta amb la Plata de Riells, amb la platja de l'Escala i amb un recorregut de 2,3 quilòmetres. La sortida es donarà a les 10 del matí a Riells i abans de l'arribada s'haurà de passar per darrere la Roca del Cargol. La travessa, que arriba a l'onzena edició, és organitzada pel Patronat Municipal de l'Esport i compta amb la col·laboració del Club Nàutic. Per poder-hi participar s'han d'haver complert els 16 anys. L'oferta es completa amb dues proves més. D'una banda, un circuit de 900 metres en sortida des del port d'en Perris, resseguint un tram de costa, passant per darrere el Cargol fins a la platja de l'Escala. En aquest cas, es tracta de la tercera edició d'aquesta distància. La sortida es donarà a 11:45, un cop acabi la travessa de 2,2 quilòmetres. Per poder participar a la travessa del port d'en Perris de 900 metres s'han de tenir 14 anys complerts. La tercera proposta és un circuit de 600 metres, coneguts com la Cargolada, una travessa en aigües obertes popular, on la sortida i l'arribada és a la platja de l'Escala, en un recorregut que fa la volta a la Roca del Cargol. La sortida es donarà a l'entorn de 11:45 quan acabi les dues primeres proves. Aquí el mínim d'edat per participar-hi és de 10 anys. Les inscripcions a qualsevol de les opcions es poden fer a la web www.travessalescala.cat. Les tres proves, naturalment, tenen el vessant esportiu, però també el patrimonial, ja que es celebren en aigües d'una de les badies més velles del món. Una distinció amb l'aval de la UNESCO, que en aquests moments només tenen una trentena de badies i que reconeix els valors turístics, paisatgístics i culturals d'aquest entorn. I de moment això és tot des de l'Escala. Mercè, bon dia.
Gràcies, Juanjo. Doncs mira, ens ho agendem, això d'aquestes travesses en aigües obertes aquí a l'Escala, doncs perquè potser és prou interessant, doncs per què no anar-hi a participar. Jo no sé si aguantaríem alguna d'aquestes travesses o no, però ens ho apuntem. Ara, després de parlar de natació en aigües obertes i de repassar l'actualitat des de Ràdio L'Escala, anem cap a Plana, Muntanya i Riu, com a mi m'agrada dir-ho, anem cap a Salrà amb el nostre company Lluís Salabert. Lluís, per on passa la teva actualitat avui? Bon dia.
Avui a Salrà us podem dir que la rotonda de la cartera de Juià amb Germán Sàbat, que està a l'alçada de l'escola Laulet, es finalitzarà ben aviat abans de començar el curs escolar. També dir-vos que aquesta setmana comença el FITAC a Girona, la Fira de Teatre Amateur. Durarà tota la setmana i podeu consultar els espectacles a fitac.cat. Ja, per dir-vos que som a l'àrea de promoció econòmica de Salrà, amb el convidat que tindrem després a la tertúlia. Avui fem el programa fora dels estudis.
Doncs gràcies, Lluís, per acostar-te doncs fins a l'àrea de promoció econòmica de Salrà per el que vindrà després aquí al Mar i Muntanya, que serà la nostra tertúlia que fem doncs tots els dilluns. Nosaltres des de Ràdio Vilafant tenim també un dia farcit d'actualitat, ja que es va presentar a finals de la setmana passada el primer trail transfronterer de la Jonquera, ja que abans en Juanjo ens parlava de travesses en aigües obertes, d'activitat esportiva. Doncs avui us parlem d'aquest primer trail transfronterer a la Jonquera. Es tracta d'una activitat velocitat de 35 quilòmetres que es celebrarà els dies 21 i 22 de setembre i que està organitzat pel Centre Excursionista Junquerenc i l'associació Les Faulers Catalans, amb el suport també de l'Ajuntament de la Jonquera i del Voló. Seguint a la Jonquera, l'alcaldessa de la Jonquera ha transmès al subdelegat del govern doncs, la seva preocupació, la preocupació que té ella i també el consistori en relació a la venda de drogues i els aldarulls que se'n deriven. L'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, es va reunir a Girona amb el subdelegat del govern espanyol, Albert Bramont, per abordar conjuntament el tema de la seguretat a la vila de la Jonquera. Sònia Martínez va exposar al subdelegat la problemàtica a causa dels aldarulls durant les darreres setmanes, que s'han dut a terme multireincidents que es dediquen a la venda de droga i que són alhora responsables d'ocupacions il·legals d'habitatges a la vila. L'alcaldessa també va posar sobre la taula la voluntat de part del consistori de treballar conjuntament amb els cossos de seguretat presents al municipi i actius per erradicar les problemàtiques que tenen a veure amb la integritat ciutadana i el desordre públic. Aquesta és la preocupació que li va traslladar l'alcaldessa a la Jonquera, Sònia Martínez, al delegat del govern. I anem a parlar de vins, perquè la denominació d'origen Empordà, precisament aquest matí, ara fa doncs una horeta i mitja més o menys, ha començat la barema, podríem dir, ha fet un acte a premsa, que ens ha convidat a tots els periodistes, doncs a començar la primera recollida dels vins, de les varietats més primerenques, per tant podem dir que s'ha donat el tret a la barema d'aquest any, i precisament doncs se'ns ha explicat doncs que la previsió és de molt bona qualitat i fins i tot la quantitat podria ser lleugerament superior a la mitjana habitual. Precisament doncs s'han recollit aquestes varietats primerenques i precisament doncs es calcula que la mitjana de la denominació d'origen estaria al voltant, es calculen que podria ser d'uns 60.000 hectolitres anuals. Ens han dit que les onades de calor dels darrers mesos no ha perjudicat aquest raïm. Si us sembla, escoltem Antoni Roig de la Comissió de la Denominació d'Origen a Empordà, que ens explica doncs com es presenta aquesta barema d'aquest any. Escoltem-lo.
Sí, es preveu una collita d'una qualitat excepcional, perquè tenim un raïm saníssim, les condicions meteorològiques ens han acompanyat molt tota la temporada, llavors no ens ha calgut fer gairebé tractaments en la vinya, i el raïm han tingut les pluges quan tocava, i el raïm ha pogut madurar molt, molt bé, vull dir, fins aquest moment. Vull dir, ens falta encara un mes i mig de barema per davant, però de moment la cosa pinta molt bé. Llavors tenim un raïm molt sa, i en quant a quantitat, la nostra previsió és que ens aproximarem a la mitjana històrica de la zona, segurament lleugerament per sobre, però això dependrà molt de les condicions climatològiques d'aquest mes i mig que tenim per davant. Observem que el gra del raïm és molt petit, i això pues, fa que hi hagi molta concentració, vull dir, tant dels aromes com dels àcids i tot el contingut dels compostos que porta el raïm, per tant, vull dir, esperem uns vins amb molta estructura i interessants.
Doncs aquests vins interessants irem veient al llarg d'aquest any doncs com seran aquests vins. Deixeu-me que us faci un parell de punts més. 8 vehicles que s'han fet servir al magatzem del Top Manta han sigut comissats a Roses. S'ha fet un nou comissament de material del Top Manta en aquest nou operatiu conjunt entre la policia local de Roses i els Mossos d'Esquadra, que ha permès doncs, fer un decomís valorat per un import de 50.000 euros. També, últim punt, ja que us faig, no sé si sou dels que us agrada escriure o no, doncs precisament us porto una proposta a la llibreria Bookman de Figueres, que ha organitzat un concurs que es diu Relats de Postal. No sé si sou dels que heu enviat alguna vegada alguna postal. Doncs precisament aquesta llibreria el que vol és això, que li envieu un relat escrit en una postal i que li envieu doncs, a la llibreria La Bookman, carrer Sant Llàtzer 17, 17600 de Figueres. Escriviu un relat d'alguna cosa que us hagi passat aquest estiu, pot ser un relat fantàstic si voleu, i atenció, perquè el premi no té res a envejar, ja que és un premi per gastar a llibres, còmics, tot el material que tinguin a la llibreria Bookman. Per tant, doncs, si us animeu, si algun dels oients que ens està escoltant doncs, li agrada escriure, doncs per què no enviar una postal a la llibreria Bookman i podeu guanyar aquest meravellós premi. Si voleu més informació doncs, del concurs, de les bases, les podeu obtenir a través de la pàgina web de la llibreria Bookman de Figueres. Així, doncs, amb aquesta proposta cultural pels amants de les escriptura, si us animeu, doncs ja ens ho explicareu. Anem a posar-hi ara una proposta musical per refrescar l'estiu i de seguida preparem ja la nostra tertúlia dels dilluns.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Sman.
Sabíeu que al parc hi ha quatre hàbitats prioritaris?
Es diu que al Parc Natural hi ha tres paisatges en un, el Massís del Montgrí, les Illes Medes i la Plana del Ter. Però en realitat hi ha uns quants més. De fet, el que més caracteritza el nostre parc és la seva diversitat, tant de paisatges com d'espècies, d'hàbitats, de pobles i de formes de viure'l i de descobrir-lo. Al parc s'han identificat 38 hàbitats naturals, dels quals 17 són d'interès comunitari, que són aquells que es troben amenaçats de desaparició a la seva àrea natural o que presenten una àrea de distribució natural reduïda a causa d'altres causes, o que són exemples representatius d'una o diverses regions biogeogràfiques de la Unió Europea. D'aquests 17 hàbitats d'interès comunitari del parc, 4 tenen la categoria de prioritaris, que són aquells amenaçats de desaparició al territori de la Unió Europea i que la seva conservació és una gran responsabilitat especial per a la UE. Aquests són els salguers de Posidònia, que amb les seves llargues fulles verdes formen herbeis sobre els fons submarins sorrencs, però també sobre la roca, i que donen lloc a moltes espècies d'algues i d'invertebrats. Un altre és els llistonars, que són prats secs, amb una gramínia perenne, el llistó. A la primavera és de color verd i tendre, amb més de 35 espècies de petites plantes anuals. A l'estiu s'asseca i adquireix un color torrat paiós. La tercera són les llacunes litorals, que són aquelles masses d'aigua costanera separades del mar per un banc de sorra o de fang. Generalment són d'aigua salada. I la quarta són les dunes amb pinedes de pi pinyer o pinastre seminaturals. Sota els pins creix un estrat arbustiu i herbaci, que pot ser molt divers, tant en grau de desenvolupament com en composició. Us animeu a conèixer aquests hàbitats tan importants que tenim en el nostre parc?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mar i Muntanya en directe, 12 a 1 del matí. Un programa de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Doncs ens hi tornem a posar aquí al Mar i Muntanya, us ho dèiem, tenim ja la tertúlia a punt, preparats els convidats. Ens comentava el nostre company Lluís Salabert des de Ràdio Salrà, doncs, que està a l'àrea de promoció econòmica, però precisament el que parlarem avui és de cultura, Té a veure, té a veure. Anem a presentar qui tenim ja preparat aquí amb nosaltres a Ràdio Vilafant. Des de Ràdio Vilafant tenim Josep Maria Bernils, que ell és conseller comarcal, precisament, de Cultura. Benvingut al Mar i Muntanya.
Moltes gràcies.
Lluís Salabert, explica'ns tu amb qui estàs ara mateix.
Sí. Doncs estem amb en Toni Álvarez, ell és gestor cultural, també comissari d'exposicions i, què més em comentaves? Crític d'art, exacte, crític d'art. Llavors, la seva visió és des d'això, de la cultura com a autor de desenvolupament econòmic. Ja ens comentarà en diversos temes dels que està fent. El saludeu.
Doncs Toni Álvarez, benvinguts al Mar i Muntanya, un plaer.
Hola, benvingut i moltes gràcies per convidar-me.
Doncs això, parlàvem, també tenim des de l'Escala en Rafael López, que és el regidor de Cultura, precisament de l'Escala, de l'Ajuntament de l'Escala. El saludem. Gràcies, Rafael, per estar amb nosaltres al Mar i Muntanya. Benvingut.
Gràcies, bon dia.
Doncs la pregunta que us faig als tres, doncs, per què és important doncs, per cada municipi doncs, parlar de cultura i això barrejat amb el tema de promoció econòmica. Quin paper ha de jugar a la promoció econòmica precisament la cultura? Si us sembla, comencem per aquí, comença en Josep Maria i després anem cap a Salrà i després cap a l'Escala.
Bé, jo penso que ara que estem a l'estiu, que el turisme doncs, és la nostra principal font d'ingressos econòmics a la nostra comarca, o la comarca d'Alt Baix Empordà, parlar de cultura, turisme i cultura, per mi és un binomi inseparable aquí, no? Perquè és una font de promoció econòmica, però és una font d'atracció, i per tant, esdeveniments culturals porten turisme, porten promoció econòmica, i, a més, una font per desestacionalitzar les temporades turístiques. Allò que dèiem de tot concentrat a juliol i agost, no. L'important és que es pugui anar fent al llarg de l'any. I crec que tenim una oferta cultural, parlant de cultura en el sentit ampli de la paraula, de cultura, de lleure, d'activitats, de gastronomia. Doncs tenim una oferta incomparable i que, a més, se va estenent al llarg de l'any i, per tant, cultura, turisme, promoció econòmica són inseparables.
Des de Salrà, com ho veieu, Toni?
Doncs m'ho veig totalment d'acord amb el que acaben de dir, perquè ho penso que turisme i cultura, i més encara a les nostres contrades, no es poden separar, van juntes. Sí, o sigui, en subscric totalment el que acaben de dir, perquè bueno, em sembla que és un fet important i a la vegada un fet diferencial de casa nostra, la cultura que tenim.
Sí, comparava abans de començar les diferències entre Barcelona i també Tarragona, comentaves.
Sí, bueno, jo una mica doncs, parlava doncs, del model de la nostra província, que sembla ser doncs, que cada vegada està més adreçat a aquest turisme cultural, no? I com ho demostren doncs, tots els esdeveniments que es fan, tota la sèrie de concerts que es fan cada dos per tres, tots els festivals que n'hi ha, i bueno, doncs, cada vegada estan enriquint molt més la nostra oferta i crec que això és molt positiu.
Parlant de concerts o de cicles de concert, precisament a l'Escala, en Rafael, que organitzeu un festival, el Festival Portal Blau, no? No sé tu com ho valores això, no? De promoció econòmica, cultura, turisme cultural, suposo que vosaltres aposteu fort, no? Per això, perquè si des de l'Ajuntament s'organitza el festival.
Sí, sí, la veritat és que, bueno, ara evidentment no està en qüestió que la cultura ha de formar part de la promoció de qualsevol poble. A l'Escala, doncs, a la cultura, doncs, ho entenem com una promoció turística i del poble en conjunt, junt amb la gastronomia, amb el territori, amb els esports. O sigui, tot en sentit ampli. Un festival de música pot ser una promoció econòmica, uns concerts amb un espai cultural, unes xerrades. Nosaltres organitzem al cap de l'any unes 500 activitats culturals, lúdiques i en sentit ampli. I sobretot la nostra aposta és intentar treure activitats del juliol i l'agost, evidentment, que és quan tothom hi ve. Però l'oferta que en aquells temps era sol i platja, avui en dia ja no s'entén de cap manera així. La gent vol alguna cosa més, has de donar-li coses específiques de cada poble i nosaltres apostem certament en aquesta línia.
parlava abans de Josep Maria Bernils, ha fet servir la palabreja, que li dic jo, la desestacionalització, eh? No sé, potser, Salra, no teniu tant aquest concepte de desestacionalització, no? Potser l'estiu no pesa tant, o no ho sé, ara us ho preguntaré. Clar, l'estiu és com el moment àlgid, no? Podríem dir, no sé com ho veieu, com ho veus tu.
Sí, jo crec que efectivament, i a vegades sembla que ens eclipsa tot el que es fa la resta de l'any. El model de l'escala, per exemple, que jo conec bastant i sóc usuari de la cultura a l'escala per afinitat i per estiueig, és un model que hauríem d'exportar amb els altres pobles i crec que d'alguna manera també s'està fent una mica a Roses, a Castelló d'Empúries, Llançà, però és un model molt maco perquè és al llarg de tot l'any que es fan activitats, que fan coses, que i per tant, bueno, això és el que hem de sortir-nos d'aquest estiu, que lògicament l'estiu hi ha moltes coses, però potser massa centrades en festivals de música. I hi ha moltes altres més coses que festivals de música. Tenim la gastronomia, que per mi també és cultura, tenim ara la mostra del vi, però tenim en tota aquesta sèrie de mostres gastronòmiques que anem fent a pobles de la costa durant l'any. Tenim activitats culturals, de teatre, de conferències, de rutes, llocs per anar a visitar, vull dir, rutes megalítiques, per exemple. Això és cultura, anar a visitar una ruta megalítica i descobrir les rutes megalítiques que tenim aquí. El barri jueu de Castelló d'Empúries, petit, però el barri jueu, vull dir, llocs on podem fer cultura, podem fer turisme i ho podem fer durant tot l'any.
No sé, des de Salrà, teniu aquest concepte de desestacionalització o l'any és diferent per vosaltres? No sé, aquí està tot com molt concentrat l'estiu, no sé com ho veieu des de Salrà, des del més de l'interior.
Home, clar, podríem dir que el model és diferent de Salrà de la costa, bàsicament perquè no hi ha platja. Llavors, com que no hi ha platja, l'afluència turística és molt més petita del que podia ser doncs, a l'escala qualsevol altre poble costaner, per suposat. El plantejament cultural que es fa és un plantejament per tot l'any i sobretot molt centrat amb la gent d'aquí del poble, o sigui, que són els principals usuaris dels espectacles. També s'ha dedicat, doncs, lògicament, als pobles del voltant, també doncs, ho disposen, o sigui, Bordils, Flaçà, Monells, tot el que és una mica les Gavarres, doncs, bueno, Salrà gairebé és el nucli cultural a nivell d'activitats, no? Però el plantejament sí que és diferent, perquè aquí, doncs, tal com dic, el turisme és mínim, gairebé. Almenys turisme, diguéssim, d'estranger o turisme, doncs, vacacional. Aquí el que sí que hi ha, diguéssim, és un usuari de dia a dia. O sigui, a sobre, doncs, sobta molt veure com de vegades es fan inclús dos activitats al mateix dia i la gent, doncs, clar, es queixa perquè no pot anar a les dues. O sigui, hi ha un nivell de consum intern del poble de Salrà, de cultura, que a mi realment em va deixar molt, molt sorprès per bé. Perquè sí, realment en tenen molta i ja dic, és que realment jo crec que inclús hauria de fer un plantejament de poder exportar, perquè també és un model jo crec bastant interessant a estudiar, sobretot pel fet d'implicació que hi ha a nivell d'associacions, bueno, que és un model plantejat sobretot des de baix i ja dic, i molt, molt dinàmic i a la vegada molt, molt implicat, hi ha molta gent implicada al darrere i això doncs, també és una cosa d'agrair.
Pel que fa a l'escala, Rafel, el tema aquest, d'allargar, desestacionalitzar la gent de casa, no? També entenc doncs, que moltes de les coses que programeu també estan pensades doncs, amb els escalencs de tota la vida, no? O dels escalencs que hi passen tot l'any.
Sí, la veritat és que durant el mes de l'estiu és quan s'incrementa exponencialment. Són 10.000 habitants a l'hivern i passem a 50, 60 i 70.000 a ple estiu, amb activitats que se solapen amb hores, però que nosaltres defensem doncs, que amb tanta gent ha d'haver-hi coses diferents. Però també volia incidir, igual que Salrà, però el que veig i que entenc que és un denominador comú amb diversos pobles, la incidència també de les activitats que organitzen les entitats, la gent que treballa fora de l'administració, i amb quina escala donem un gran suport a les entitats, i perquè l'Ajuntament tot sol no podria fer tantes activitats al llarg de l'any, i per tant entenem que és una feina molt valuosa, i jo crec que això també és un factor a destacar amb l'oferta cultural de diferents tipus que es fa, almenys a l'escala podem dir que és així, i sempre que puc ho dic amb molta gent desinteressadament que treballa amb moltes entitats per donar unes activitats que possiblement l'administració no arribaria.
Clar, aquesta col·laboració públic-privat, interessantíssima, d'altra banda, no sé... Clar, a nivell comarcal deu ser difícil, no?, de treballar doncs, amb les entitats més directe, Josep Maria.
Sí, clar, les entitats petites és difícil que puguin
fer. Colles geganteres, colles castelleres...
Però bueno, això també és una part de turisme, la cultura popular, no? Qualsevol activitat que faci en un poble de cultura popular també és turisme. Però pensem en els... no voldria tornar a festivals, però bueno, els festivals que normalment els organitzen particulars. Ara hi voldria posar un petit exemple a Ventalló. Hi ha una fundació que es diu Fundació Per Ramon, que té una exposició permanent d'art oberta tot l'any, a l'estiu en horari més ampli, a l'hivern, crec que només és el cap de setmana, una exposició d'art de primeríssima línia, jo crec que és poc coneguda. Una de les coses que ens falta una mica aquí, a vegades, és que tenim els grans esdeveniments que coneix tothom i sap tothom, i llavors tenim un munt de petites però grans activitats que ens falta acabar de difondre o saber difondre més bé a tot arreu, i fins i tot petits museus. Penso amb el de l'Anxova i la Sal de l'Escala, però penso amb la Farinera de Castelló, o penso amb el de l'Aquarela de Llançà. Petits museus que també tenen el seu interès, no? I que també són una oferta cultural complementària, com el romànic, com el memorial de memòria històrica, vull dir, també tenim llocs de memòria històrica aquí a la nostra comarca.
L'església de Vilanova de la Muga, per exemple.
Exacte.
Exponent del romànic, que potser és poc conegut, no?
Exacte. Sí que ara l'estaven restaurant les pintures i em sembla que el mes que ve o així o abans d'acabar l'any es podrà visitar i tot això. Vull dir que tot això és una oferta molt, molt i molt àmplia, però que ens falta difondre, i també, d'altra banda, has posat aquest cas de Vilanova de la Muga, però jo posaria, per exemple, el cas de Sant Tomàs de Fluvià, que hi ha unes pintures romàniques extraordinàries, res a envejar a la Vall d'Avui, res a envejar a la Vall d'Avui, i que no es poden veure, o pràcticament no es poden veure, perquè no hi ha uns horaris, no es disposen d'uns horaris, i això són coses que hem de fer, i que jo, en el meu cas, com a conseller comarcal de Cultura, m'he imposat. Ja sabeu que nosaltres tenim molt poc pressupost per fer coses en aquest àmbit, però sí que podem fer coses de coordinació, d'impulsar, i això és claríssim.
Clar, ara, Josep Maria, parlaves d'espais així més petits que fugen del que és
de
més... del que és més gran. No sé com es fa per donar-ho a conèixer, perquè, clar, és una mica trobar l'equilibri entre els grans esdeveniments o els grans espais culturals amb el que és petit. No sé, des de Celrà també si us passa això, no? Doncs, que a vegades potser hi ha oferta petita doncs, que acaba eclipsada per la part més gran, no? Per grans esdeveniments. No sé com ho veieu vosaltres, Toni, des de Celrà.
Home, clar, a Celradíssim tenim un problema entre cometes, perquè no és cap problema, que és Girona al voltant. Girona és un monstru a nivell cultural que s'ho emporta tot i t'eclipsa constantment, no? Però jo crec que en Josep Maria acaba de donar dos claus molt importants del que cal fer, o del que és important. Primer, treballar en xarxa, és a dir, aquesta difusió de treballar en conjunt tots, que és una cosa que moltes vegades en parlem molt, però es fa poc. I la segona, la comunicació, donar a conèixer el que es fa. O sigui, moltes vegades no té gaire sentit fer coses extraordinàries si després ningú se n'ha d'assabentar. Llavors és important cada vegada més que dintre de la cultura, de les activitats culturals, doncs la part comunicativa, la part de comunicació, la part d'arribar a la gent és important. I potser sí que aquí, d'alguna manera, hauríem de buscar la fórmula de poder donar a conèixer tota aquesta oferta àmplia i variada que tenim a les nostres contrades, que ja dic que no és una cosa, és que és la gastronomia, és que tenim coses a nivell de romànic, coses a nivell de megalítiques, a nivell de paisatge, a nivell de territori, és a dir, som molt rics en cultura, i això doncs és un... jo crec que ha de ser gairebé la nostra bandera a l'hora de proposar el turisme.
Rafael, tu des de l'Escala, no? Això, parlar de donar a conèixer o potenciar doncs, espais culturals més petits, que a vegades potser els grans doncs, eclipsen una mica. No sé com ho veus tu, Rafael.
Sí, a veure, el tema de la comunicació que s'està parlant ara, doncs, evidentment, és una peça clau de la història, no? Si tu fas una gran activitat que has invertit recursos en tota la gran organització i després no arribes a la gent i que la gent no s'assabenta, llavors vas coix i realment és un punt a millorar, entenc, en tots els àmbits, eh? I no només local, sinó supramunicipal. I quant al tema dels festivals, bé, nosaltres... el nostre festival de Portablau mai podrà competir doncs, amb... amb cap roig ni amb festivals grans, però nosaltres intentem donar-li una particularitat, una especificació més relacionada amb la Mediterrània, relacionada doncs, amb el que nosaltres considerem que volem explicar. I jo crec que potser aquesta és la clau de l'oferta cultural que vol oferir cada un, perquè hi ha coses molt comuns, però també hi ha moltes específiques i tots els pobles en tenim, cadascú les seves. I jo crec que això, la gent que busca cultura, que busca coses noves, això ho valora molt, que tu li ofereixes el que tinguis, sigui gran o petit, però que sigui teu o sigui específic, jo crec que això és un valor molt important.
Que potser sí que la gent ara busca més coses més singulars o amb un accent diferent. Abans, penso que ha sigut en Doni que ha parlat de Girona com a monstre cultural, no? Com a la part més gran, no? La capital de la demarcació, doncs, com a punt fort, no? de la cultura a les nostres comarques, però també tenim un Barcelona molt, molt proper, que també és com un gran monstre cultural, no? Amb una programació teatral, musical, molt important. Clar, s'ha d'anar a competir, s'ha de complementar, com s'ha de treballar? No? S'ha de lluitar o no?
Jo penso que s'ha de complementar. I parlant de monstres culturals, algú que ens estigui escoltant dirà aquest s'han descuidat del gran monstre cultural de l'Alt Empordà, que és Dalí.
Exacte. Ja el tenia a la ment.
No el vull oblidar. Precisament, jo crec que el tema Dalí, que és un monstre cultural i que potser a vegades eclipsa tots els altres museus...
Perquè ja parlem de xifres de milions d'espectadors. Clar.
Tenim 18 museus a l'Alt Empordà. Tenim 18. I potser si comencem a demanar en sortiran dos o tres, no?
Sí,
tenim 18.
Si afegim els de Celrà i si afegim els de Sant Joan les Abadès, vull dir, Déu-n'hi-do a casa nostra.
Déu-n'hi-do l'oferta que tenim. Llavors, per exemple, parlant del tema Dalí, una cosa que es pot fer o que es podria fer és complementar-ho, no? Recordo que fa uns anys es va editar un llibre, sobretot un petit llibret de la Rosa Maria Moret, d'Alfà, sobre tots els llocs de Dalí a la comarca. El país de Dalí, que seria tota la comarca, pot ser tot una altra oferta cultural complementària de visitar llocs, de visitar indrets. Lògicament s'haurien de senyalitzar, s'haurien d'explicar i tot això. Vull dir que els monstres es poden complementar i podem una mica tots plegats sortir-ne beneficiats.
No? Repartir una mica, no?
Repartir una mica més exacte. No exclusivament el tema de Dalí, el triangle delineà, Figueres, Portlligat, Púbol, sinó també podríem fer aquesta ruta deliniana per la comarca. Una altra opció així per plantejar de futur.
A més a més també tenim Fages de Climent, no? Que potser no és un monstre cultural tan important com Dalí,
però també és un dels altres, si sens dubte.
Abans parlava en Lluís, el nostre company Lluís de Salaverde des de Salrà, doncs, que parlava doncs, de l'actualitat del FITAC, no? Una altra manera de portar una programació teatral, encara que sigui amateur, a nivell, obrir-la, no? No quedar-se només al que és Girona, sinó també a esquitxarrar l'Empordà i diferents poblacions. No sé, Toni, si creus que s'ha de repartir, no? la cultura i que ens anem de beneficiar una mica tots.
Per suposat. Per suposat, i com més repartida estigui millor. I crec doncs, que, per exemple, el fet de que es facin doncs, activitats culturals... O sigui, ara m'ha vingut al cap, per exemple, el sismògraf d'Olot. O sigui, la dansa contemporània és el punt de trobada, i és Olot, sí, per exemple. No? Evidentment, Figueres, Andalí, bueno, és el que parlàvem abans. No recordo les xifres, però em sembla que hi ha un tant per cent del PIB de Figueres directament relacionat amb el Museu Dalí, que és bastant important. O sigui, evidentment, quan més monstres, entre cometes, i amb tot el carinyo del món, tinguem, millor, perquè millor serà l'oferta que puguem oferir i competir amb altres indrets, no? Jo entenc que la competició hauria d'estar amb altres espais, amb altres zones, però nosaltres hem de fer pinya, hem d'anar en grup, perquè com més siguem millor, no? I realment doncs, jo dic, és que és totalment complementària. Tu pots estar veient un dia una obra de teatre o una obra de dansa contemporània, l'endemà visitar un museu, anar a dinar a un bon restaurant, fer un passeig per unes cales fantàstiques a la platja, i tot això amb un radi ben petit a nivell geogràfic, no? Llavors és aquesta la nostra gran riquesa, crec jo.
Rafael, des de l'escala... Digues, Lluís.
Sí, només que aquí comentava un Dalí. Justament aquí a les Gavarres també tindríem un punt d'aquesta de xarxa
delineada. Un punt Dalí? Ah, molt bé.
Sí, un punt Dalí que seria aquest del Santuari dels Àngels, que és on es va casar amb Gala.
Exacte, un santuari que ara ha estat una mica polèmic darrerament, eh?
Sí.
I després hi ha la barraca de Dalí a la platja del Castell de Palamós, vull dir, un altre indret de linear, vull dir, per visitar o visitable.
Ja seria, no sé si hi hauria algun punt de l'escala, per exemple, de Dalí, no?
L'escala no tinc...
L'escala, sí.
Digues, Rafel.
No, dic que no em sona que l'escala...
No, jo tampoc, no el tinc controlat, Dalí, a l'escala.
Però... aquesta visió, jo crec que també estic d'acord amb que, a veure, la distància geogràfica que tenim aquí a la comarca o la província, per dir-ho, per ampliar una mica, jo crec que a la gent, amb unes bones ofertes, la gent no li fa banda desplaçar-se. La gent busca, la gent tria, la gent se desplaça amb coses que valguin la pena. I avui en dia qualsevol oferta d'aquest tipus que segur que té públic, la gent, jo veig aquí les coses que organitzem aquí a l'escala, moltes vegades hi ha gent de fora que d'aquí, i gent de fora, vull dir, d'aquí d'un poble a 5 quilòmetres i gent de Girona, i sabem que ve gent de fora més lluny, però i gent de Barcelona que ens segueix, però jo crec que això passa una mica per tot, i la gent que busca oferta de qualitat es mou, si veu interessant en aquest sentit treballar així amb una visió àmplia, jo crec que és necessari.
Clar, podríem dir que comarques, a l'Empordà, al cas de Salrà, a l'Escala, no tenim res a envejar a la programació de Barcelona, no? Tu vius a Barcelona i dius, sí, jo visc a Barcelona perquè és que tindré més oferta cultural i podré anar al teatre i no sé... Però vull dir que, si, encara que visquis a comarques, que dic jo, no tens res a envejar, no? A una capital com Barcelona.
Ben poc, no?
No sé com ho veieu vosaltres. Digues, Rafel.
No, jo estic d'acord en que buscant en tota la comarca i tota la província, no sé, des d'Olot fins a baix i a Roses, Cadaqués i la part central, vull dir, hi ha realment una oferta aquí a Girona que bueno, per anar a Girona... doncs ha de ser una cosa molt i molt específica, que jo crec que la majoria de les altres estan, els venim aquí i en aquest sentit, doncs, les diferents apostes que fa la gent, les diferents administracions per durar, la cultura i, si d'acord que en una manera més àmplia, doncs, tot el que significa, doncs, el tipus d'esbarjo, oci, gastronomia, etcètera, doncs, fa que la gent es pugui moure amb aquesta demarcació sense haver d'anar més lluny, treballar en un grup i en xarxa trobo necessari.
Des de Salrà, com ho veus tu, Toni? No tenim res a envejar a les grans capitals, a comarques?
Va, jo parlo per mi. Jo crec que no. Bàsicament perquè la gran capital la tenim un cop de cotxe. Igual que Perpinyà, que també és una bona capital cultural. Però si pots viure tranquil·lament, molt millor, amb una qualitat de vida superior, que tens a sobre una molt bona oferta cultural... i si en algun moment l'has de complimentar amb alguna cosa específica, que puguis anar a Perpinyà o que puguis anar a Barcelona, jo personalment no canvio un visc per Barcelona. Jo, parlo per mi.
Josep Maria.
Jo tampoc ho canvio.
Em sembla que tots els que estem aquí, en Rafel tampoc canviaria l'escala per una gran capital, em sembla.
De fet recordo una vegada parlant amb en Jordi Galí, un artista que viu a Barcelona, que ell em deia que ell a Barcelona sobrevivia, que ell vivia a l'Empordà, que no en tenia una casa després, no? Soc una mica d'aquesta opinió. Barcelona gairebé se sobreviu, o sobreviu. Barcelona és bona quan si la bossa sona, com diuen, però de vegades, a part de la bossa, també hi ha la salut i altres coses que també s'han de tenir en compte.
Sí, la qualitat de vida, i suposo que el que fa les connexions, no?, també, Maria, el fet de tenir l'AVE a les carreteres cada cop millor, no?
Exacte.
El que deia abans...
És que qualsevol... Nosaltres, si ens hem de desplaçar, a pas del cas de Figueres, a l'Escala, a Roses, a un municipi per consumir cultura, aquest desplaçament a Barcelona segur que el fas dins Barcelona
dins
mateix.
Barcelona.
No? I després aquí tenim una altra part complementària. Ara ja em referiria més al vessant més turístic, però parlant de turisme i de cultura en aquest sentit amplíssim que dèiem i de promoció econòmica, que és la natura. Vull dir, aquests quatre parcs naturals, aquests espais naturals, que són que ens relliguen tota aquesta oferta, no? Ens relliguen l'oferta cultural amb aquest paisatge excepcional que tenim a casa nostra i que això, evidentment, la gent de Barcelona no té, ni tindrà mai.
Clar, ells potser tindran el gran... Sí, esteu rieu, però bueno, sí, clar, ells no tindran ni el Parc dels Brals de l'Aiguamolls, no. Potser tindran el Liceu, però no tindran ni el Montgrí o les Illes Medes, no?
Ni el Cap de Creus, exacte.
Exacte.
Ni l'Albera, ni tot això.
Clar, clar, i això és aquesta qualitat que comentava en Toni. queda clar que tenim una cultura diferent potser de les grans capitals, que s'ha de seguir, no sé vosaltres com ho veieu ja ràpidament per fer l'última ronda, creu que s'ha de seguir treballant en aquesta línia en la qual s'està treballant fins ara? Canviaríeu alguna cosa? Digues, Josep Maria.
Bé, jo crec dir que l'oferta és excepcional i el que deia abans, que hem de saber vendre millor aquesta oferta complementària, més informació, més millores en horaris, en obertura, en infraestructura, informació, i una frase que jo diria és que el turisme serà cultural, serà cultura, cultura en el sentit amplíssim, no?
De o no turisme serà.
O no serà, exacte.
L'escala saldrà ràpidament. Si vols tu primer, Rafel.
Sí, totalment d'acord. El turisme cultural avui en dia és el cultural i natural, estic d'acord. La natura que tenim aquí, doncs, també nosaltres també l'explotem tot el que puguem, i realment és una oferta necessària més que altres llocs, gent, altres elements, i bé, hem d'apostar això, tot el que fem de més, segur que té un retorn.
Últims segons, Toni, un segon, que bueno, se'ns acaba el temps.
Ràpid. Jo tornaria a insistir en el tema de treballar en xarxa, crec que s'ha de potenciar més, com bé deia en Josep Maria, i també amb el tema de la comunicació, de donar-nos a conèixer més.
Perfecte.
Perquè serien els dos punts que crec que s'haurien de polir.
Perfecte, doncs deixem aquí aquesta tertúlia. Moltes gràcies als convidats per estar amb nosaltres aquí. Nosaltres seguim endavant, ens actualitzem i de seguida continuem amb més Mar i Muntanya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Festa Major de l'Escala 2019. Sardanes.
Com deia el poeta Maragall, la sardana és la dansa més vella de totes les danses que es fan i es desfan. És per això que aquest ball tan estimat pels escalencs no pot faltar dins el programa de Festa Major.
Dissabte, 31 d'agost, la platja.
Audiciones a les 8 del vespre a càrrec de la cobla La Servianenca, vinguda de Cervià de Ter.
Diumenge, 1 de setembre, plaça Catalunya.
Audició de sardanes a les 10 del vespre amb la cobla Vila de la Jonquera.
Dilluns, 2 de setembre, plaça de l'Església de Sant Pere.
Sardanes per Santa Màxima. A l'una del migdia, tres sardanes a càrrec de la cobla Orquestra La Salvatana. Les sardanes continuen a les 10 del vespre a la plaça Víctor Català, a càrrec de la cobla La Principal de l'Escala.
Dimarts, 3 de setembre, la platja.
Última audició de sardanes de la Festa Major, a les 7 de la tarda, a càrrec de la cobla La Principal de Porqueres.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà, la informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà, la informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.